Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. El líder del grup xiita libanès Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dit que l'atac amb dispositius electrònics contra membres de la seva organització es pot considerar una declaració de guerra d'Israel al poble del Líban. En el seu primer discurs després de les explosions massives dels dos últims dies, que han deixat 37 morts i milers de ferits, Nasrallah ha dit que Israel ha traspassat totes les línies vermelles i que tenia la intenció de matar 5.000 persones i de crear el caos en el sistema sanitari libanès i entre la població. El líder de Hezbollah també ha censurat el suport dels Estats Units i les potències tecnològiques a Israel. Nasrallah ha reconegut que l'atac ha causat un gran dany a Hezbollah, però assegura que continuaran amb els seus atacs sobre el nord d'Israel mentre no hi hagi un acord de pau a Gaza.
No hi ha dubte que hem patit un cop important tant en el front de seguretat com en l'humà. Un atac que no té precedents en la història de la resistència, almenys al Líban.
Més notícies. Anna Alfonso.
Aquesta tarda hem conegut el veredicte pel crim d'una noia de 19 anys a la sortida d'una discoteca de Cornellà fa 4 anys. El Tribunal Popular considera per unanimitat que l'autora material de les ganivetades mortals és culpable, mentre que l'altra encausada podrà evitar la presó. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebetlle.
Bona tarda. La processada ja havia confessat el crim, però s'havia escudat en el fet que va ser en defensa pròpia, cosa que el jurat popular ha descartat.
Ya que ella inició una persecución y ataque desencadenadas por la patada de Kristen a su marido José Molina. Y no se observan lesiones destacables de ataque de Kristen a Joana en base a lo siguiente.
El jurat tampoc ha vist que l'altra encausada actués de còmplice, com sostenien les acusacions, però sí que consideren provat que va agredir la víctima. S'enfronta a un delicte lleu castigat amb una multa. Maria Núria Rebetlle, Catalunya Ràdio, Audiència de Barcelona.
La ministra de Treball es reuneix aquesta tarda amb el president Salvador Illa. Yolanda Díaz és a Catalunya per buscar suports per tirar endavant la reducció de la jornada laboral. Els sindicats han anunciat mobilitzacions per a la setmana que ve i han apressat Díaz a tancar un acord encara que la patronal en quedi fora. Sentim Camil Ros de la UGT i Javier Pacheco de Comissions Obreres.
Que si la patronal no juga i dilata, el govern ha de governar i, per tant, ha de tancar un acord i ho ha de portar al Congrés de Diputats.
Dient que ja no n'hi ha marge per arribar un acord a la mesa del diàleg social en matèria de reducció de jornada. Volem que es prenguin les decisions efectives al més urgent possibles.
La candidatura que aspira a enfrontar-se a Oriol Junqueras per liderar Esquerra proposa un triumvirat amb l'exalcalde de Vilassar de Mar, Xavier Godàs, com a candidat a president, i Raquel Sans i Teresa Jordà com a vicepresidentes. La prioritat és enfortir el partit i descarten el líder per ser el cap de cartell a la presidència de la Generalitat en unes futures eleccions.
Aquest estiu és el que ha registrat menys sortides dels bombers en incendis forestals de tot el segle. Han estat 320 intervencions, segons ha avançat el cos de Catalunya Ràdio. La superfície cremada ha estat al voltant de les 400 hectàrees. Pel cap de bombers de la Generalitat, David Borrell, ha estat una de les millors campanyes dels últims anys.
Ha estat un any excepcionalment bo. Tot i que no ens plou el que voldríem que ens plogués, des d'un punt de vista, diguéssim, de poder tenir reserves d'aigües en els embassaments, sí que pel que fa als boscos, ens ha plogut bastant clau, molt ben repartit.
El documental La Joia Bagdial inaugurarà la 22a edició de l'inèdit al Festival de Cine Documental Musical que es farà a Movie Aribau de Barcelona del 23 d'octubre al 3 de novembre. Projectarà més de 60 documentals i hi haurà 3 gales especials. Esports, Damià Aguilar.
El Barça s'estrena a la Champions al camp del Mónaco. La TDT comença a les 8. Ansu Fati ha entrat a la llista i podria disposar de minuts. També avui Atlètic de Madrid-Leipzig i Atalanta-Arsenal. A la Champions d'handbol, a 3:15, el Barça rep el Pic Seguet hongarès a la segona jornada. En bàsquet, Calia Wells i la Penya han arribat a un acord per la rescissió de contracte de l'ALE nord-americana. Al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina jugarà avui quarts de final contra França, a les 9 del vespre. A la Copa Amèrica de Vela, el Luna Rossa serà el rival de l'Ineos Britànic. Mauritània a la final de la Copa Louis Vuitton. Guanyarà qui arribi abans a les 7 victòries. Comença dijous de la setmana que ve. A MotoGP aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Emília-Romanya. Marc Márquez hi arriba després de dues victòries seguides de Gran Premi. El mercat de pilots 2025 ja s'ha tancat amb la confirmació de l'australià Jack Miller amb una Yamaha. A Singapur hi ha cursa de Fórmula 1 també aquest cap de setmana, segurament un dels pitjors circuits per al Red Bull del campió Verstappen.
Fins aquí les notícies. El Catalunya Nit guanya una hora. Des de les 10 fins a la mitjanit.
Tenim una hora més per explicar-nos millor, per aprofundir més en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i una hora més per donar entrada a més veus especialitzades.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Aquest dijous, a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda, moment d'encetar Crònica Negra. I si diem Crònica Negra és sinònim de Guillem Sánchez. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ai, déu-n'hi-do el tema d'avui, eh?
Sí.
Avui ens portes un cas, l'hem comentat al sumari, amb els carquinyolis sobre taulers i es posaven les mans al cap, eh?
Ah, sí, eh?
Sí, perquè és un cas d'aquells que generen debat ètic. És un cas que arribarà a judici, pareu atenció als que us acabeu de connectar, un cas que arribarà a judici d'aquí pocs dies. Un pare serà jutjat per haver agredit un home que havia fet tocaments al seu fill en una dutxa pública. A veure, explica'm com va anar això.
Mira, això passa en una piscina de Lleida l'estiu passat. No direm ni el nom de la piscina, ni direm tampoc el nom del menor, lògicament, ni del pare, per no identificar el menor, ni tampoc de l'home gran que presumptament doncs, havia comès aquests tocaments. Com dèiem, passen en una piscina que només diem que és de Lleida, arriben el pare i el seu fill d'11 anys, i el pare doncs, es va estendre i estirar les tovalloles i li diu al fill, vés-te a dutxar. Estem parlant d'una dutxa d'aquestes que fa servir per ficar-te l'aigua de la piscina.
D'acord.
I quan torna, una dutxa d'aquestes que està a l'aire lliure, i quan torna li diu al pare, m'ha passat una cosa molt rara amb un viejito, li diu.
El nen li diu al pare.
Sí, què t'ha passat? Diu, doncs que m'he anat a dutxar i ha vingut un home gran i m'ha dit que m'ajudava a treure'm el sabó i m'ha tocat pel cap i pel pit i per l'esquena i diu, però com? Però, un moment, o sigui, t'ha posat sabó? I diu, no m'ha posat sabó. I diu, i qui és aquest home? I diu, és igual, el nen se'l vol treure de sobre i se'n va cap a la piscina. Si et sembla, escoltem un moment ara el pare, que escoltarem amb veu distorsionada, explicant com comença aquest context, on es produeix aquesta acció.
Doncs sentim aquest primer tall. Fran, si us plau, el primer tall.
Aquell matí em disposava a passar un matí tranquil d'estiu amb el meu fill d'11 anys a les piscines i només arribava mentre jo estava posant les tovalloles. Ell va anar a dutxar-se abans de tirar-se a la piscina i quan el vaig a buscar em diu, papi, m'ha passat una cosa molt, molt estranya, que un viejito a la dutxa m'ha agafat i m'ha dit que me posava sabó. I llavors em fa el gest amb les mans i me fa així, no? Diu, me fa el gest amb les mans de com se passen les mans pel cap i pel cos.
Clara, tu deies, eh? Estem parlant d'aquelles dutxes externes, les exteriors, abans d'entrar a la piscina, que tu t'has de dutxar allà per poder entrar a la piscina. I, evidentment, no hi havia sabó, no?
No, clar, aquí el pare, clar, se n'adona de que hi ha hagut un home gran que ha tocat el seu fill a través d'un engany. És a dir, és un desconegut que s'ha acostat i a través d'una mentida, fent-li creure doncs, que hi havia sabó, doncs, li ha fet aquests tocaments que, bueno, segons ens està detallant a través del relat del fill, consisteixen en tocar el cap, el pit i l'esquena. Com que el fill no li vol dir qui és i se'n va a la piscina doncs, a jugar sense més problemes, el pare es queda inquiet, no sap com actuar i se'n va a preguntar al socorrista.
Al socorrista, per si ho ha presenciat, no?
I li diu, escolta, tu has vist alguna cosa estranya, alguna actitud estranya d'algun dels banyistes? El meu fill m'acaba d'explicar això. I el socorrista, traient-se una mica de sobre, tampoc li dona massa importància, però li diu, mira, deu ser aquell vell d'allà que li agrada molt arrimar la cebolleta.
Ostres, un moment.
Això em sembla gravíssim.
Ja, bueno, per arribar a la cebollida, jo crec que la gent ens entén, és una expressió que es fa servir per descriure una persona que amb el seu gest corporal intenta aproximar els genitals al cos d'un objectiu, d'una víctima. En aquest cas podria ser d'uns menors, però el socorrista, diguem-ho així, no dona més detalls, només diu això. I quan diu això, està assenyalant a una persona gran d'uns 80 anys.
És a dir, que en aquella piscina, perdona que faci que ho subratlli, però en aquella piscina no en sabien res, no en sabien res, però tenien detectada una persona, un home de 80 anys, que arribava a cebolleta. Tenia tendència a tocar, no sé si canalla o qui fos. Però, ostres, això em sembla prou greu com per tenir-ho detectat.
Clar, en aquest cas, doncs, el pare doncs, encara s'escalfa una mica més. Però no fa res. Està meditant en aquesta situació com reaccionar, perquè el fill doncs, tampoc sembla que ho hagi viscut d'una forma molt traumàtica i bueno, tens el dubte a dins. Què passa a continuació? Que el fill surt de la piscina i quan està amb el seu pare passa pel costat aquest senyor gran i li diu, ah, mira, ha sigut aquest.
D'acord.
I llavors aquí el pare el que fa és reaccionar més en calent, va cap a aquest senyor i diu, escolta, hem de parlar tu i jo, se'n van tots dos i mantenen una discussió. Durant la discussió explica el pare que aquest home ho nega tot de males maneres i que intenta marxar, el pare li diu que no pot marxar, s'acaben enganxant els dos i diguem que aquí hi ha dues versions sobre el que passa. El pare diu que no el colpeja, que és un directe una discussió que es retenen i que s'agafen i que s'enganxen, i l'home gran diu que el pare li clava tres cops de puny. En qualsevol cas, aquest episodi acaba convocant la presència dels Mossos d'Esquadra i acaba també doncs, arribant una ambulància. L'ambulància doncs, acaba provocant un part mèdic de lesions...
Per part només de l'avi de 80 anys.
Sí, 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 que té un ull de vellut, perquè ens entenguem.
Uh-huh.
Val? I els Mossos doncs, el que fan és agafar declaracions i això doncs, acaba cristal·litzant en denúncies creuades.
Ah, d'acord, ja. El pare denuncia a l'avi per agressió sexual,
exacte,
o per tocaments, i l'avi denuncia el pare per agressió física.
Per lesions.
Lesions.
Per lesions lleus. Com acaba això? Doncs que el pare ara mateix està esperant un judici que serà, doncs, com dèiem, per lesions lleus. Per què? Doncs perquè els Mossos van a buscar les càmeres de seguretat d'aquesta piscina i en les imatges es veu i es confirma que efectivament aquest home gran, que no coneixia el fill, s'ha adreçat a aquesta dutxa i que li ha fet aquests tocaments, però són lleus. Aquests tocaments són al cap i al cos i no encaixen dins de cap delicte que estigui contemplant dins el Codi Penal. Per tant, això no es pot processar com una agressió sexual. Però això s'acaba arxivant.
Un moment. Tu poses a una piscina pública, no tu, una persona a una piscina pública, un criu que no és el seu, pot anar a tocar-li el cap i l'esquena, magrejar-lo, i això no és cap delicte?
Bueno, aquí està el debat. És a dir, a partir de les imatges, els Mossos d'Esquadra consideren que el que ha passat, això no encaixa dins del Codi Penal. Una altra cosa és si el Codi Penal està prou ben redactat o si l'actitud era prou clara i intencionada d'intentar magrejar-lo. El cas aquest, la denúncia per aquests tocaments, els Mossos l'acaben arxivant, això no arriba a un jutjat, això doncs, no té cap tipus de recorregut. En sentit contrari, sí. Aquesta denúncia que posa l'home gran per, suposadament, haver rebut tres cops de puny, aquesta sí que ha arribat a un jutjat i aquest pare serà jutjat pròximament per un delicte lleu de lesions.
Jo et preguntaria, aquest suposat agressor... Perdona, si volies afegir alguna cosa.
No, això, aquí anava.
Aquest suposat agressor, aquesta persona de 80 anys, aquest home, perdoneu, de 80 anys, mm-hmm, és el primer cop que algú el denuncia per algun tema així?
Hi ha un antecedent que és el 2008, quan una família també de Lleida el denuncia perquè des del cotxe, diu aquesta família als Mossos d'Esquadra, aquest home ha fet doncs, gestos al seu fill durant diversos dies, durant mesos inclús, de forma obscena i també de convidar-lo a pujar al cotxe. Vull dir que és una situació doncs, que aquesta família finalment doncs, va a una comissaria, 2008, insistim, és un precedent, denuncia, però poques hores després d'haver denunciat, doncs parla amb aquest home i acaba retirant la denúncia després de que aquest home gran, doncs demani disculpes i es comprometi a no tornar-ho a fer mai més i a dir que ha estat doncs, un malentès.
Però la denúncia, hi ha un registre que existeix una denúncia que després es retira, eh?
Que després es retira, és a dir, no té antecedents penals. És una persona que no té antecedents i que doncs, s'ha vist doncs, immersa en aquest debat, en aquesta situació.
Hi ha un altre detall important, que és que el pare de la criatura és algú força sensibilitzat amb els abusos sexuals a menors.
Sí, jo aquesta persona el conec quan estic investigant els abusos sexuals que es van produir al Col·legi dels Maristes de Lleida, i aquesta persona és una persona que a mi m'ajuda molt a gratar en aquest passat i a descobrir exactament què va fer l'hermano Moisés. L'hermano Moisés era un professor, un germà que era vedell d'aquest Col·legi dels Maristes de Lleida i que feia tocaments als alumnes fingint, a través de l'engany, fingint que era infermer o que tenia coneixements mèdics durant les revisions. Són molts els alumnes del Col·legi dels Maristes que al llarg d'aquells anys, 60, 70, 80, van acabar denunciant els abusos d'aquest home. Amb el període com vaig parlar, doncs, pràcticament amb una quinzena. Per tant, és una persona, aquest pare, que està familiaritzat amb això i que està sensibilitzat i que ell és capaç doncs, de reconèixer, perquè coneix el cas Maristes i el cas del Moisés, què vol dir que una persona gran s'acosti doncs, a un nen i que a través de l'engany intenti doncs, fer aquest tipus de tocaments. L'home gran que ha presentat aquesta denúncia i que arribarà doncs, en aquest judici, el que diu ell és que nega que li volgués posar sabó, diu que el que va passar va ser que no es va dutxar prou bé i que ell el que va voler fer va ser dutxar-lo bé perquè entrés a la piscina. Diu també a la seva declaració que ho havia fet altres vegades i que mai li havia suposat això un problema.
Conxo, no sé si és una defensa, això.
És el que diu ell.
En fi, o sigui que al final qui s'asseu al banc dels acusats no és l'home que va fer tocaments al nen, sinó el pare que va saltar quan el seu fill li explica el que li ha fet a aquell home, no?
Sí, a mi és un cas que quan me l'explica, a banda doncs, que conec per el cas dels Maristes i perquè, insisteixo, em va ajudar molt en el seu dia per poder desenterrar aquest passat d'abusos, a mi que em crida molt l'atenció és que és una cosa molt freqüent, no? I que jo ara que fa doncs, tants anys que estic tractant amb menors que han patit abusos i tal, quan parles amb ells de grans et diuen sempre això, dius, que si això li passés al meu fill, doncs, parlant clar, li trencaria la cara a algú, no? I persones que no han patit abusos i persones que directament doncs, estan vinculades, o jo, per exemple, ho he investigat. És una cosa que la gent diu, que expressa d'aquesta manera, no? Que com reaccionaríem si el nostre fill li fessin això? Com reaccionaríem si el nostre fill, doncs, en aquest cas, d'11 anys, el toquen un desconegut a través d'un engany? Doncs en aquest cas, reaccionar d'aquesta manera doncs, pot acabar suposant una condemna per un delicte lleu de lesions.
Que ara et preguntaré a què s'enfronta, però també és un comportament força humà, perquè ell primer s'hi acosta a dialogar. És l'altre que li respon amb males maneres i l'altre acaba reaccionant.
És una mica la reflexió que fa ell.
Quina societat és aquesta que seu a la banqueta dels acusats, el pare que defensa el seu fill i que deixa tranquil·lament a casa seva a la persona que fa uns tocaments indeguts a un menor?
I ara què pot passar, Guillem? A quina pena s'enfronta aquest pare que va fer el que jo crec, doncs que faríem sí, la majoria de pares en aquesta situació?
Sí, com sembla tot això que va arribant a judici, ell s'enfronta a una condemna per haver agredit a aquest home gran que havia tocat el seu fill a la dutxa d'una piscina de Lleida, a una condemna d'una sanció econòmica. En principi, perquè tot això doncs, també s'ha de veure exactament si hi ha un peritatge que, doncs, que aprecia que aquest home gran, després d'aquesta suposada agressió, doncs, ha patit danys psicològics, doncs això es podria agreujar. Però d'entrada, els càrrecs són aquests i s'estaria doncs, enfrontant a una denúncia, a una sanció que seria econòmica, no seria una pena de presó.
El judici per quan?
Serà aviat i serà a Lleida. Serà aviat vol dir que serà a principis d'octubre.
Déu-n'hi-do, dona per reflexionar, eh? Jo entenc que la violència no és la solució a res, però al final tu veus la teva criatura tocada per una persona adulta i gràcia no t'ha de fer. Va. Per acabar, Guillem, hi ha novetats pel que fa a l'apunyalament mortal que hi va haver la matinada de divendres a dissabte. Estem parlant de Terrassa en una baralla provocada, segons es va publicar ara fa un temps, recordareu, sí, pel robatori d'un telèfon. Què en sabem o què en saps, vaja?
Doncs que els Mossos, després d'investigar-ho a fons, no veuen que estigui relacionat amb el robatori d'un telèfon mòbil. El que s'havia dit és que la persona que acaba doncs, apunyalant mortalment a la víctima estava defensant-se d'un robatori del seu telèfon mòbil per part de la víctima. Doncs no sembla que hi hagi cap robatori de telèfon mòbil. Si us sembla, podem explicar els casos com va anar. Ens hem de traslladar al creuament dels carrers Renaixement i Periodista Graner de Terrassa. Estem a la matinada del divendres al dissabte, del 13 al 14 de setembre passats, i aquí hi ha dos persones sense llar, d'origen marroquí, que tenen 20 i 30 anys respectivament, que estan en un contenidor rebuscant. Uh-huh. I s'acosta a una persona que és l'agressor, el presumpte agressor, que és d'origen gambià i que té 42 anys. Està molt alterat, es desconeixen els motius pels quals està tan alterat, però s'adreça a aquestes dues persones sense llar, que no tenen cap antecedent, i es comencen a escridassar, surten els veïns, veuen que la discussió doncs està pujant molt de to, i sí que és veritat que aquí doncs l'home de l'agressor, l'home d'origen gambià, doncs el que està és retraient-los que els ha robat el telèfon mòbil, però els altres dos li diuen: però si no et coneixem, no és veritat, nosaltres no tenim el teu telèfon. Sembla que tot això s'acaba quan l'home se'n va, però en realitat el que ha fet és marxar a casa seva, que viu molt a prop, i agafa un ganivet de cuina. Torna a baixar, torna a acusar-los d'haver robat el seu telèfon mòbil. Hi ha un d'aquestes dues persones sense llar, el que té 30 anys, que agafa un pal i el colpeja dues vegades, i a continuació doncs l'home gambià treu el ganivet de cuina i li clava. La víctima mor allà mateix, és impossible reanimar-la, i l'agressor se'n va a casa seva, que és on el troben els Mossos, després doncs estirat al terrat amb el ganivet al costat, no resisteix, i aquí ja tampoc parla més del telèfon mòbil. Mm. Sembla, per tant, que no es
pot... Deia res a veure.
No era un tema de lladres, no era un tema de robatori de telèfons mòbils, que moltes vegades doncs correm una miqueta a l'arriba aquesta conclusió, i s'havia titulat i s'havia informat d'aquesta manera, dient que, bueno, que tot això havia estat perquè algú li havia rebut el telèfon mòbil a l'altre i no anava per aquí la cosa.
Doncs, Guillem Sánchez, aquesta, entre cometes, rectificació del que es va publicar entorn al 13-14 de setembre, no té res a veure amb un telèfon mòbil, tampoc no sabem la causa d'aquesta alteració de l'agressor, però en tot cas aclarim que no té res a veure amb aquest robatori. Interessantíssim el primer cas que ens has portat, també, d'aquest pare que ara s'asseurà a la banqueta dels acusats per haver defensat el seu fill d'un agressor. Un agressor sexual. Ens sentim en 15 dies, Guillem. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 28 de setembre Irreverente, del premiat ballarí i coreògraf Alejandro Lara.
Un espectacle innovador de l'artista de referència del flamenc actual.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafactcultural.cat.
Tots aquells mars, la nova novel·la de Laia Aguilar. Un secret inconfessable ho pot canviar tot. Tots aquells mars, un llibre de columna.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
Arriba a Barcelona Mundo Pixar, l'exposició immersiva més gran de Pixar que ja han visitat més de 600.000 persones a Madrid. Viu les teves pel·lícules preferides d'una manera única, des de l'habitació de l'Andy fins al fons de l'oceà. No t'ho pots perdre. Mundo Pixar, centre comercial Westfield La Maquinista. A partir del 26 de setembre. Entrades a mundopixar.com.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Aquest proper dissabte visitem Terra i Gust, la festa de l'alimentació sostenible al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Amb l'Arca de Noguer del Suplement hi serem parlant de menjadors escolars amb productes del territori i restauració responsable. Us hi esperem!
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Universitat PIME arriba a Barcelona. Revoluciona el teu negoci i descobreix com la intel·ligència artificial pot estar al teu abast. Inscriu-te ja a l'esdeveniment gratuït del proper 26 de setembre al CCCB, carrer Montealegre número 5. Trobaràs tota la informació a fundae.es. Organitzat per Fundae, CP i la Generalitat de Catalunya. Finançat pels fons Next Generation.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Hola, vull entrar a Barcelona.
Contrasenya?
Opel Eco 0.
Endavant.
Conquereix Barcelona amb un Opel híbrid o elèctric. Descobreix la nostra àmplia gamma de vehicles híbrids i elèctrics amb etiquetes Eco i Zero en el teu concessionari Opel i gaudeix de la ciutat com mai. Més a opel.es.
I ara entrem al búnquer.
Tenim el petit Tim fotografiant el cel tot el sant dia.
Bueno, mentre després no enviï les fotos a TV3...
Ui, bueno, que ara ja són vídeos. Bueno, és que allò dels vídeos ja s'ha d'acabar, eh? Perquè això va començar amb allò del Covid, perquè la gent no sabia amb qui parlar i enviaven vídeos a TV3, i allò és horrorós.
Són les 7 del matí, Santa Coloma de Farners. Sembla que ha refrescat una miqueta. Oi, ara passa una oreneta per la finestra.
Però com crida tant la gent de Santa Coloma de Farners?
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell. De dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
5 minutets i seran 6:15 de la tarda. Àngela Cervantes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Encantada de tenir-te aquí, a la tarda de Catalunya Ràdio.
Igualment.
De seguida parlem de Jauria, però abans, el temps. El temps i el trànsit, perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, em sembla que hi ha algun problema a les rondes de Barcelona?
Sí, no, es tracta de l'AP7.
AP7, d'acord.
Sí, a l'autopista AP7 hi ha hagut un accident que no sembla greu, però hi ha hagut una topada entre una moto i una autocaravana, segons ens han dit des del Servei Català de Trànsit, i hi ha encara vehicles d'assistència al voral de la dreta, abans ocupaven tot un carril, el carril de la dreta, i això està provocant més de 9 quilòmetres de cua, o sigui, força retenció pels conductors que circulen per l'AP7 en direcció nord, perquè estan aturats des de Sant Cugat del Vallès i fins a Barberà en direcció Girona. I encara persisteix aquesta cua, però que ja pot començar a millorar perquè, com us dèiem, ja només ocupa el voral de la dreta. També hi ha força aturades a la sortida de Barcelona per la C58 entre Torre Baró i Montcada en direcció Terrassa, perquè hi ha un camió avariat al voral, i això també afecta de retruc la B20, la Pota Nord, amb cua des de Santa Coloma de Gramenet i fins al Nus de la Trinitat. Això és el més destacat del que passa ara mateix.
Ai, déu-n'hi-do, està maco el panorama. Mariluz García, moltes gràcies.
A tu, bona tarda.
Ja ho sabeu, AP7 en direcció nord, 9 quilòmetres d'aturada, però que ja s'estan desfent poc a poc. I ara anem al temps, perquè ha activat el pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa a punts del litoral i prelitoral. Gemma Puig, bona tarda.
Bona tarda.
On plourà?
Doncs mira, ara ja plou. Comencem per on plou. Plou ara mateix cap a les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya Central. Han anat sortint de fa molt poqueta estona aquests ruixats molt irregulars, però que estones ho fan amb intensitat. Per tant, aquesta tarda haurem d'estar pendents gairebé de tot arreu. Són ruixats puntuals, ara cap a la Noguera, Berguedà, Solsonès, també n'hi ha algun al Vallès, cap a l'Ebre. Durant aquestes properes hores de forma irregular, i sí que de cara a aquest vespre, nit, matinada i demà, doncs amb els ruixats més intensos a la costa, entre l'Ebre i a la costa central. Aquí poden descarregar amb força, fins i tot en alguns casos passar d'aquests 40 litres en mitja hora, per tant estem parlant d'aiguats torrencials en alguns sectors, ruixats intensos a la costa i al prelitoral, i per tant aquí és on haurem de tenir els ulls més posats de cara a les properes hores, perquè a més ja és dels llocs on més hi ha plogut aquests dies i ho continuarà fent.
Uh-huh. Protecció Civil, a més, demana una cosa lògica, no travessar rieres, no aparcar rieres, perquè el creixement sobtat de barrancs, torrents i rieres amb risc d'inundació pot resultar un perill per la nostra vida, al final.
Sí, perquè, a més, clar, potser tu estàs en un lloc on potser en aquell moment no hi plou molt, però la població doncs més amunt està plovent amb moltes ganes i llavors són aquestes crescudes sobtades de rius i rieres, perquè és el que dèiem, no és una pluja que entri i es vagi desplaçant en un sentit, sinó que són ruixats, tempestes que en un lloc descarreguen molt i potser la població del costat no, i per tant doncs cal mantenir encara més l'alerta.
Gemma Puig, moltes gràcies, estimada.
Doncs apa, fins ara.
El dia 7 de juliol de 2016, una dona de 18 anys va presentar una denúncia contra 5 homes per una agressió sexual esdevinguda a Pamplona durant les festes de Sant Fermín. Jauria és la reconstrucció emocional d'un judici que va marcar un abans i un després en el tractament social, polític i jurídic de l'agressió sexual al nostre país. Una ficció documental únicament construïda amb les declaracions judicials de totes les persones implicades.
Així és com comença Jauria, l'obra de teatre documental que es basa en el judici fet a la manada. Un cas conegut per tothom i que va aconseguir un canvi legislatiu, recordareu, per deixar clar que només sí és sí. I la protagonista d'aquesta aplaudida Jauria és l'Àngela Cervantes, que avui ens visita a la tarda a Catalunya Ràdio. Àngela, torneu després que l'hagin vist més de 20.000 espectadors. Gent dreta aplaudint,
Ostres, no s'ha...
No s'ha escoltat, no?
Xifres. No, és bèstia. Sí que és veritat que fa goig veure que el teatre està ple i que la gent li arriba i que hem pogut fer una altra temporada. A mi em motiva molt perquè és una obra que em costa fer-la i el que m'ajuda és el públic, saps? Uh-huh. I el saber que ara hem de fer una altra temporada em feia una mica de... m'havia de preparar, però veia que era també necessari d'alguna manera.
Dius, em costa fer-la. Què et costa?
Em costa, sobretot, crec que és més a l'abans, és com la pressió una mica d'explicar bé aquesta història i una mica la responsabilitat. També el sentir que hi ha molta gent a platea, no sé quines experiències han pogut tenir, no sé com pot moure, hi ha algú com també una mica catàrtic també en l'acte teatral en general, no? I llavors crec que és més la pressió que potser em poso a mi mateixa i a voler fer un viatge emocional per acompanyar-la a ella i a tothom que pugui estar veient la funció i per poder explicar aquesta història com crec que s'hauria d'explicar i com la companyia vol que s'expliqui també.
És una dramatúrgia d'en Jordi Casanovas. L'Àngela interpreta la víctima i actuen l'Artur Busquets, en Francesc Cuéllar, en Quim Ávila, en David Menéndez, en Carlos Cuevas, que s'alterna amb l'Adrián de Núñez. Clar, jo hi he estat en aquesta obra, molts companys de l'equip també, i quan acaba l'obra la gent està de peu i la majoria, les dones, jo crec que tenim una sensació de per fi algú ha explicat bé el que volem transmetre. I hi ha molts homes, i estic parlant en genèrics, que ningú se senti ofès, molts homes que realment obren els ulls i diuen, hòstia, però això ens ho van explicar els diaris, tan bèstia era.
Ja. Sí, hi ha alguna com de xoc, crec, més per la seva part, i també una mica com... Crec que hi ha una mica de vergonya i de culpa, també, saps? Però, bueno, està bé que així sigui. Vull dir que crec que ha d'arribar així.
Malauradament, Jauria torna al teatre justament aquests dies que hi ha el judici. Dic malauradament perquè hi ha un judici que ha consternat el món, que posa Jauria més en boga que mai, perquè és el cas de Gisèle Pelicot, no? Ho estàs seguint? M'imagino que et remou especialment.
Sí, jo també,
no?
És veritat que intento no... Estic com tan... I a més, últimament, des d'aquest any, estic com molt sensible i per una part crec que és... Crec que com a actriu és un avantatge, no? Però és que m'afecta tot molt i estic intentant dosificar una mica la informació.
Sí. Tornem al Teatre Goya. Per qui no ho sàpiga, Jauria està feta exclusivament dels textos del judici.
Sí.
Dels textos del judici, del cas de la manada, eh? Mm-hmm. És una aposta molt sàvia per no caure en el groguisme, per no hi ha... Tot i que, evidentment, té un punt de vista l'obra de teatre, però no hi ha un excés de sobreinterpretació.
Sí, a mi em sembla que és la proposta que tenien tant el Jordi Casanovas amb la dramatúrgia com el Miquel de l'Arco amb la direcció, evidentment des del primer moment tenir un punt de vista, però que alhora s'havien d'explicar com es van explicar les dues versions de la història, no? Perquè després, doncs, que el públic vagi veient... Bueno, que rebi aquestes versions i que decideixi ell com va anar tot, no? I crec que em sembla interessant perquè tampoc no volem condicionar ningú, simplement és com realment els fets i el que es va dir en sala de judici va ser així, saps? No hi ha ni una paraula ni una coma inventada.
És curiós perquè tu deies en entrevistes que en el cas de la manada el que més et va sorprendre o el que més et sorprèn és que ells no eren conscients d'estar cometent una violació. I això és el que realment ens diu de lo estructural, no? Que és aquest tipus de violència. I veient l'obra i sentint el que ells van dir, realment n'hi ha alguns que se sorprenen.
Sí. Sí, és el que dic, que per mi és el drama, el major drama de la peça és que ells no eren conscients, no? Ells no es consideren uns violadors i aquí és on està el problema, no? I realment havíem vist alguns vídeos d'algunes de les seves declaracions i clar, o sigui, ells acabaven com plorant dient nosotros no somos unos enfermos, no? Como, ¿qué hacemos aquí? I llavors és que realment ells ho pensaven de veritat que no havien d'estar... No havien de ser jutjats per l'atrocitat que han fet, no? I llavors això jo crec que és el problema i és el que des d'on s'ha de començar a treballar.
Per sort, no es coneix la identitat de la víctima, en el cas de la manada. Clar, això no sé si, des del punt de vista d'actriu, et costa crear el personatge sense conèixer qui hi ha al darrere.
En aquest cas, la veritat és que no, perquè és tan universal i crec que en major o menor medida, inevitablement, totes hem viscut alguna situació semblant o que pugui, que et pugui portar a les conseqüències que pot tenir un fet així. Llavors, no és un cas com que jo hagi de conèixer a la persona, ni, vull dir, que he pogut treballar amb...
Que t'han ressonat moltes coses,
sí,
eh?
Sí, i tant amb el text i amb xerrades amb amigues, vull dir que no ho he necessitat. Sí que està bé saber, no?, que aquesta obra també es va fer a Madrid abans, en el seu moment ja van tenir com el consentiment de la família, llavors, creguis o no, això també et dona una tranquil·litat i d'alguna manera els hi van com transmetre que volien que fossin com, bueno, que en el seu moment aquella companyia fos la veu d'ells, no? I de que d'alguna manera, doncs, si es pot evitar que aquestes coses segueixin passant, doncs millor.
Passa aquelles coses dels bons actors, que nosaltres, l'Artur Busquets, per exemple, el coneixem molt, el Carlos Covas també, i clar, tu els veus allà a l'obra i dius, ostres, si em fan realment por, almenys sí, com a dona em fan por, no? Sí. No sé si quan acabes l'obra et costa tornar a veure els teus companys a dir, ostres, sortir del personatge, tornar a la normalitat.
Això, o sigui, ells ho diuen molt perquè els hi passa molt amb amics i amigues quan, i família, quan els van a veure, que després és com... necessiten una estona abans de fer-los una abraçada, no? Però en el meu cas sí que és veritat que tenim com una mica un ritual a l'acabar, que és com que ens abracem tots i hi ha algo com que m'ha explicat aquesta història, però que no som nosaltres, i fins i tot abans també ens podem abraçar, fem com un ritual també junts, vull dir que és, també és important anar fent com cuidar-se en aquest sentit, no? I no ho sento així amb ells.
Un de cada cinc joves de l'Estat espanyol creu que la violència de gènere és un invent ideològic.
Hòstia.
Vosaltres heu fet funcions per instituts. Quines reaccions hi veieu?
Hem tingut de tot, però sí que és veritat que jo no havia fet molt de teatre i no havia fet matinals per instituts, i el primer que vam fer a Figueres, i recordo que em van espantar una mica perquè em van dir com... Bueno, que sàpigues que els xavals la lien una mica, sempre és la que s'apaguen els llums, se lia... I va venir la Laura, la regidora, i em va dir, quin és el teu límit per parar? I jo, com per parar? S'haurà de parar, saps? Com em vaig espantar molt, i estava realment molt, molt espantada. I va ser tot just començar a parlar, i un silenci.
Es van quedar atrapats, eh?
Es van quedar molt enganxats, i clar, a mi m'emocionava molt, saps? Pensar que tota la platea estava ple d'adolescents i que els hi havia atrapat l'obra, saps? I ja no només... pel fet del que s'està explicant, que també, i sobretot, que em sembla que és molt important, que s'obrin aquests temes i que després potser hi ha una guia didàctica també feta pel Jordi i pel Miguel, que les faciliten a les escoles, i em sembla que és molt interessant que puguin no només veure l'obra, sinó treballar respecte als temes que es toquen a l'obra. Però això, vull dir que al principi va ser com molt susto, però després va ser com una gozada, o sigui, va ser molt, molt, molt interessant.
Bueno, perquè els apel·la directament, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Alguna reacció, o de les reaccions que ha tingut la gent, el públic, alguna que diguis, ostres, aquesta em va xocar, aquesta era inesperada, no me l'esperava, aquesta?
Ostres, no sé, no... O sigui, no m'esperava que tant la necessitat de... Moltes vegades veig com la necessitat d'abraçar-me, saps? Com a l'acabar, com dones que s'esperen i perquè necessiten una abraçada, i algú com, crec, com de tancament una mica de tot el que han viscut com en aquesta abraçada, com... És molt bonic, però no ho havia pensat, no? en aquest fet, sí.
Jauria, el Goya, el Teatre Goya, des del 18 de setembre, per tant, des d'ahir, fins al 20 d'octubre. Doneu-vos pressa, perquè jo per aconseguir entrades, déu-n'hi-do, que volen. Goya, al Teatre Goya, trobeu Jauria. Et canvio un moment de tema, perquè després de la riera, del Com si fos d'ahir, estem a punt de tornar-te a veure TV3 amb en David Verdaguer, El mal invisible.
És una molt bona policia, tota una obsessionada amb la seva feina, vol tenir un ascens...
Algú em posa pals a les rodes.
I és molt guai. És
una... Home, curiosament, una sèrie policial, tu que tens un any de dret i els estudis de criminologia, et va perfecte, no?
Sí, a veure, he de dir que vaig fer un any de dret i no vaig acabar criminologia tampoc, vull dir que és un poco tapadera, no. Però sí que és veritat que la criminologia sempre sempre m'havia interessat molt i em va agradar molt la carrera, la part que vaig fer, però clar, la policia em cau molt, em queia molt, molt lluny, però també havia sigut sempre, bueno, és un personatge molt diferent, i a més aquí a casa, i a veure què tal, estem una mica nerviosos perquè és veritat que també el rodatge va ser molt ràpid i molt intens, i a veure què tal, com arriba al públic.
És una sèrie de 8 episodis ambientada en l'epidèmia de la Covid, amb en David Verdaguer, amb l'Àngela Cervantes. Són agents, no?, que investiguen diversos assassinats de persones sense llar.
Sí, sí, sí.
Quan ho veurem?
Doncs, bueno, ara s'estrena a Sitges, al festival. Crec que repassaran 2 capítols i no se sap encara. S'està acabant.
Estarem atents.
Sí, sí.
Estarem atents al mal invisible. De veritat, Àngela Cervantes, protagonista de Jauria, en breu la veurem al Mal Invisible a TV3, entre moltes altres coses. Moltes gràcies per haver vingut a la tarda.
Gràcies a vosaltres.
Torna quan vulguis.
Merci, gràcies.
Nosaltres fem una pausa i a la tornada, Ada Parellada. Avui la tinc a Girona, a veure com la controlo.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
El 4 Excel no l'ha impressionat. Està en un altre galà.
És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprevo tens una gran varietat de frescos a preus més baixos, com el formatge madurat de llet crua d'ovella Maestro a 15,28 € el quilo. Caprevo. Amor etern als preus bons.
Ets fan del futbol, vols ser creador de contingut, però fa temps que tens una mitjana de 3 m'agrada i només ho comenta la teva mare. Difícil, oi? Ara ja no. A Mundo Deportivo estem buscant les noves estrelles de les nostres xarxes socials. Converteix-te en MD Creator. Entra a l'Instagram de Mundo Deportivo per saber com participar en el nostre concurs. Què esperes?
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Comença el Transhumant Festival 2024. Certamen de cinema i fotografia compromès amb la transformació social.
Aquest divendres 20 i dissabte 21 a Campdevànol, amb concert de Sergi Carbonell, una de les ànimes de Charango, i concert xiula per tota la família amb projeccions de curs i moltes coses més.
Entrades a la venda i programa sencer a transhuman.com.
Vine, t'hi esperem.
Google, Apple, Microsoft. No deus pas pensar que són cooperatives on podem participar, oi? Som Núvol, bones eines tecnoètiques. Som cooperativa. Som programari lliure. Eines digitals al Núvol per a persones i organitzacions. Som Núvol.com, amb dues os, com de cooperativa. Fes-te'n sòcia, fes-te'n soci.
Ja arriba la nova edició d'un dels festivals de ciclisme més potents d'Europa amb un programa molt complet. Amb proves per al públic, zona expo, circuits demo i test de bicicletes. Mobilitat, food trucks, música, visita Sea Otter Europe i descobreix les últimes innovacions.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en Mic, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre a la biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac Mac Mic, una producció de La Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Sí, 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 un, dos, un, dos, un, dos. Caixa número 2. Caixa número 3. Per cert, ha tornat la nit dels ignorants.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, 38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. I amb Xavier Solà.
Alguna pregunta o resposta?
Que la gent parli molt, però no escoltem.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Un minutet i seran 3 quarts clavats de 6 de la tarda. I ara que parlàvem de teatre, doncs abans de saludar la de Parellada, us demano que escolteu aquest so. Ara no us preguntaré si són rossinyols o merles, tranquils, per això tenim en Godai García. Ara imagineu que heu preparat un cap de setmana perfecte al camp, a una casa rural, per respirar l'aire de les muntanyes, però es transforma en una experiència terrorífica. Això és el que explica l'obra Turisme Rural, que representa aquests dies al Teatre Borràs de Barcelona. És una comèdia escrita pel cèlebre Jordi Galceran, riureu segur, i dirigida per en Sergi Belbel. Al repartiment hi ha, entre d'altres, alerta, el grandíssim Ivan Lavanda, la Mireia Portes, l'Anna Güell i en Lluís Villanueva. Doncs atenció, atenció. Voleu anar a veure Turisme Rural? Esteu preparats? Els 10 primers oients que envieu un correu electrònic amb el vostre nom, vostre cognom i, sobretot, número de telèfon, nom, cognom i número de telèfon, els 10 primers oients que envieu un correu electrònic us emporteu 10 entrades dobles. latarda@catradio.cat, latarda@catradio.cat. Voleu anar a veure Turisme Rural per la Patilla? Doncs latarda@catradio.cat. Els 10 primers s'emporten aquesta entrada doble.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium us ofereix aquest espai.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, estimada?
Molt bé, molt bé. Estic molt contenta perquè avui hem començat la campanya GastroRecup i per això estic a Girona.
Estàs a Girona. Avui sí, la tenim, l'Ada Parellada, la tenim a Catalunya Ràdio Girona. Sí. I explica'm això de la GastroRecup.
Sí, l'hem començat avui al restaurant normal del Germán Roca a Girona i t'explico què és. GastroRecup és, doncs, diguéssim, la resposta de la restauració al desori del sistema alimentari que provoca el malbaratament alimentari, amb unes dades esfereïdores, que jo ja, mira, ho he explicat tantes vegades, Elisenda, que només em falta tatuar-me-les.
No, escolta, és que les dades, si són esfereïdores, és esfereïdor.
Que sí, jo me les tatuaré, perquè si com amor de tierra madre, doncs em tatuaré aquestes dues dades.
I anava a dir, quedeu-vos amb el concepte gastrorecup, de recuperar, perquè el web, em sembla que és gastrorecup.cat, oi?
Cat, sí.
Gastrorecup.cat, allà podeu veure totes les activitats que hi fan,
exacte,
perquè val molt la pena, i us podeu apuntar a qualsevol de les activitats a qualsevol dels restaurants que hi estan associats. A veure, digue'm.
Doncs aquestes dades que jo et deia són que un de cada tres aliments produïts a nivell mundial es llencen sense justificació. I amb la meitat del que llencem podríem combatre la fam crònica mundial. Per tant, jo ja sé que cada any te'n parlo, però jo penso que cal explicar-ho a tort a dret, perquè tots, a més, tots són part del problema i tots són part de la solució, perquè és o no és que tots mengem cada dia?
Carai, ja t'ho dic
jo. Doncs clar, doncs, potser que ens mirem què posem al cistell, potser que mirem la nevera a veure què se'ns eternitza, i potser que ens mirem la brossa a veure què és el que llancem, perquè tots hem de contribuir-hi. I la restauració, que som nosaltres, doncs que a més som un sector que estimem els aliments i per això ens passem la major part del dia entre fogons, doncs ens hem rebel·lat. I ara ho volem explicar. Com ho volem explicar? De la millor manera que ens expressem, que és cuinant. I per això aquest any 50 restaurants de tot el territori, bueno, quan dic de tot el territori vol dir que des de Barruera fins a Ulldecona, eh?
Vull tot
dir,
el país, tot el país,
tot
nens.
Tot el país, tot el país. O sigui, hi ha llocs remots, com et dic, petits llogarrets i grans ciutats. Doncs elaboren des d'avui, que comença la campanya, fins al 5 d'octubre, que acaba la campanya a Girona, una altra vegada amb el gran dinar que ja us explicaré, doncs aquests restaurants elaboren un àpat amb aliments rescatats. Aviam, aclarim-ho, eh? Perquè aliments rescatats no vol pas dir que anem a les escombraries
ara
a buscar els aliments. No. Aliments rescatats vol dir que quan estan al corredor de la mort, això, estan rebutjats al circuit comercial i estan a punt de ser llançats, doncs nosaltres, garantint la seguretat alimentària, el rescatem i amb aquests aliments us fem un àpat deliciós que us és impossible de saber si ha estat elaborat amb aquest tipus d'aliment o amb un de convencional. I per què es llencen? Bueno, això és, les causes són múltiples i, a més, al llarg de la cadena, cada baula doncs es llença per una causa diferent. Però imagina't, no? Pensa, fruites i verdures en formes no estàndards, els productes que estan a punt de caducar, productes, doncs, per exemple, erròniament etiquetats, envasos trencats, bueno, mil raons. I, per cert, molt pa. I insisteixo, Aneu-hi tranquils en aquests àpats, perquè tots els aliments garanteixen la seguretat alimentària, perquè amb això no es juga. S'ha de dir que aquesta campanya està liderada pel Departament d'Agricultura de la Generalitat i, com tu has dit, sota el paraigües d'una campanya més gran que es diu Aprofitem els aliments i, com t'he dit, que acaba el 5 d'octubre al Mercat del Lleó, no al mercat, a la plaça del davant, el diumenge 5 d'octubre, amb el gran dinar. He dit el diumenge...
I diumenge 5 d'octubre, vols que et miri si cau en diumenge?
Quin desastre, el meu. Bueno, escolta, si caigo quan caigui, és el 5 d'octubre.
És dissabte 5 d'octubre.
Ai, dissabte, veus com jo sabia que estava aquí relliscant? I què és aquest gran dinar? Doncs el mateix, però l'engròs. Un dinar popular i gratuït elaborat amb aquests aliments rescatats que et deia i gràcies a la feina d'un equip immens de voluntaris, als quals jo des d'ara i des d'aquí els faig un fort aplaudiment.
Bravo,
bravo, bravo. Bravo, bravo. I ja veus, ens vam quedar l'altre dia parlant de mercats.
Per favor, avui he venut, que tornàvem a parlar de la història dels mercats. Ja, a veure, què m'expliques?
Mira, el Mercat del Lleó, ja per això he anat a parar al Mercat
amiga.
Del Lleó aquí, fent el link. Doncs precisament els mercats són un model de comerç sostenible, o sigui, que realment tenen un baix impacte amb el malbaratament alimentari. Sostenible perquè, d'entrada, la compra és a granel. I, en conseqüència, doncs, clar, redueixen moltíssim els envasos. I sobre el tema del malbaratament, que és el tema que estem treballant ara, doncs el mercat treu boníssima nota. Per què? Perquè precisament la seva idiosincràsia empresarial, o sigui, les petites parades on el propietari està darrere del taurell, doncs aquest propietari sempre està pendent i atent de llançar el mínim i sobretot de garantir el millor producte al seu estimadíssim client, que és el rei del cistell.
Home, clar, la font d'ingressos.
I què diu, Eliseta, que això tu ho fas molt bé. Què diu el de la parada de mercat?
Què diu el de la parada? Reina, peix fresc, eh?
Tot fresc, que et deixo el seitor regalat.
Boi fresc, nena, boi fresc.
Boi fresc, eh? Mira, nen, que tinc la figa sucosa. Són molt bons. Bueno, és igual, la qüestió és que tota estratègia és bona per aconseguir fer la venda i, sobretot, buidar la parada. Per què? Perquè cada dia així pots tenir el producte fresc i a punt. Val? Per tant, jo diria que hauríem de preservar el model de comerç dels mercats perquè són molt sostenibles i sobretot perquè, a més, transmeten uns valors que altres models comercials són més difícils de trobar. Per exemple, és un lloc on s'hi aprèn.
Guaita, tu, què vols dir que s'hi aprèn?
Sí, el mercat és la universitat del gust. Diu, vaig a aprendre. Has d'anar al mercat, si no, no aprens res. I els paradistes són els catedràtics, perquè no són venedors, són de l'ofici, són carnissers, són peixaters, són verdulaires. A més, els mercats tenen moltíssima història, que és el tema que ara ens endinsarem. I això ens dona molt caràcter com a país, saps? I a més, dir-te que el nostre model, o sigui, el dels mercats municipals, és bastant únic en el món. El que passa que estem tan acostumats a veure'l que no li donem el valor que tenen. El que passa és que és veritat que els mercats, segons com, són més un club social que un lloc on anar a comprar.
Això sí, ja sí. Sobretot per la gent gran que, clar, surten a mercat i també socialitzen a la
totalment.
Vegada.
Totalment. És exactament això. Ja ho sé que els paradistes em mataran, però és que és així, eh? I per això, fins i tot m'ho ha dit en Xavier Teros, que és el meu historiador de capçalera de mercats, que a més és descendent de carnissers, i que ens explica... Mira què ens explica.
A veure, escoltem-lo.
Amb el venedor pots parlar des de receptes fins de com cuina allò, trucos de cuina, és a dir, hi ha un altre tipus de relació amb el venedor.
Hi ha un altre tipus de relació amb el venedor, molt d'acord. Que, per cert, parlant de mercats, ara fa 15 dies ens vas començar a explicar l'origen dels mercats, eh? Recordo que ens vas dir que els mercats existeixen des que hi ha ciutats i que ja en l'imperi romà se'n va començar a regular l'activitat, perquè no fos allò campi qui pugui.
Totalment, exactament així. I en el seu moment d'auge, que és a finals del segle XIX i XX, es van fer unes construccions meravelloses, sobretot aprofitant ja on hi havia aquells mercats, diguéssim, ambulants, que eren ambulants però perennes, eh? Vull dir, però que estaven a l'aire lliure, a places. I jo penso que caldria que es fes una ruta turística, diguéssim, arquitectònica dels mercats, perquè, com et dic, alguns són autèntiques joies de la construcció. I, a més, passeges per ells i vas veient com les modes del moment, saps? I les tendències de cada època. I el que et volia... Bueno, per exemple, ara estava pensant, N'hi ha que tenen vitralls.
Sí, n'hi ha de molt xulos,
vitralls, com si fos una catedral. O sigui, que quan anem a ciutats doncs ens agrada veure les catedrals. Jo dic, per què no anem a veure els mercats? Perquè també tenen aquests detalls.
El de Sants, el mercat de Sants, de la ciutat de Barcelona, té vitralls.
I el de Galvany també. Però també les estructures metàl·liques una mica més industrials, diguéssim, sí, amb aquelles columnes fines, altes de ferro, i amb aquelles decoracions modernistes, perquè hi ha mercats com el de la Llibertat de Barcelona.
Al barri de Gràcia, aneu-hi, eh?
Sí, sí, és impressionant, i està fet per un deixeble de Gaudí, per tant, és totalment una obra modernista, mm-hmm, perfecta del moment, amb peces de ceràmica vidrada, en el mercat de la Concepció, per exemple. Ara, és veritat que aquests mercats, diguéssim, de ruta turística, amb autèntiques joies arquitectòniques, són els de barris burgesos de la ciutat. No tots tenen aquestes filigranes, però tots tenen interès, perquè fins i tot els mercats de la perifèria o dels barris obrers, que van créixer, aquests barris que van créixer de manera espontània, saps? Aquests barris que van recollir o que van absorbir aquella primera immigració dels anys 50 i 60, i per tant van créixer d'aquesta manera, fins i tot una mica caòtica. Aquests mercats van ser construïts doncs a correcuita, perquè clar, va créixer tantíssim la població que van haver de córrer a construir-los, i són, home, si vas a veure joies arquitectòniques doncs et quedaràs una mica decebut, perquè la majoria són uns edificis funcionals, bastant grisots, bastant poc atractius, molt, molt propis d'aquella estètica de l'època del desarrollismo.
Sí, però 60-70, sí. Però també ens diuen com era la societat en aquell moment, la manera de construir, no?
Però resulta que tenen un valor històric impressionant. Per exemple, el Mercat de la Trinitat no té gens d'interès arquitectònic, però té un interès històric perquè va ser el primer, per exemple, que es va adaptar a la gent del barri i va tenir servei de guarderia. I això no passa en els llocs burgesos, perquè en els barris burgesos, perquè tenien minyones. Però aquí es van espatllongar d'aquesta manera. El barri de la Trinitat, que va acollir aquesta gran part d'immigrants, va ser un barri que s'hi van instal·lar sense infraestructures ni serveis. I el moviment clau, i el moviment veïnal, va ser clau. Ara aquesta pel·lícula del 47, que té tantíssima fama, doncs reflecteix aquests moviments veïnals que van aconseguir doncs il·luminació de carrers, residència d'avis, mercats que cobrien el dèficit de proveïment alimentari del barri, i que en aquest cas del de la Trinitat, que sapigueu que van fer fins i tot guarderia. Imagina't la importància dels mercats en aquests barris. Si anem lluny de la Trinitat, per exemple, trobem una altra història deliciosa d'un mercat, el de les Tres Torres.
T'he de dir que aquest no el conec.
Doncs mira, t'encantarà aquesta història. Està situat al barri de Sarrià i ocupa l'edifici, o sigui, dels antics estudis cinematogràfics que van estar des del 1940 fins al 53, que es deien Kinefon. La veritat és que la majoria de gent no ens diu res, però els cinèfils doncs estaran ara tots contentíssims de que recordem aquests estudis cinematogràfics que van ser un dels bressols del doblatge català, que és molt lloat i reconegut arreu. Pensa que en 13 anys s'hi van gravar 34 pel·lícules, 12 llargs i 25 curts cada any amb 3 platons. O sigui,
carai,
la producció,
nena,
era immensa.
Treiem més quartos aquí que venen coses?
Ah. Mira, però també van patir una crisi. També van acabar plegant. Per què? Perquè les noves tècniques, el cinemascope, que ens pensàvem que era un anunci del principi de les pel·lícules, però és una tècnica, i la moda de rodar en exteriors, pam, van fer tancar els estudis. I el propietari, en Josep Omedes, que era un tortosí amb fusta d'emprenedors, saps, aquells tortosí, aquelles persones tan emprenedors, diu, calla, vaig a transformar un plató en un mercat. I així va començar el mercat de les Tres.
Quin geni i quin visionari, no?
Aquest, doncs, bueno, va espavilar-se, va dir, aquests platons són molt grans, aquí posem una mica de peix, una mica de carn, allà unes verdures, ja tenim el mercat. I ara em queda un minut, crec.
Tens un minutet, 30 segons, sí.
Tinc un minut per parlar del meu mercat.
Endavant, el teu mercat quin és?
El Ninot.
Home.
El Ninot, a finals del segle XIX, que originalment s'anomenava del Porvenir. Del Porvenir. Per què? Perquè està situat en un punt estratègic que, clar, li dona molt volum de negoci. I així es van atraure paradistes. Van dir, aquest és el mercat del Porvenir. Però què va passar? Que de seguida, ja saps que la gent bateja les coses amb sobrenoms i acaben fent més fortuna que els noms oficials. I el van rebatejar com el Ninot. Per què? Perquè al costat hi havia una taverna vale, que hi havia penjat un mascaró de proa que té forma de ninot i que la filla del taverner el va trobar, doncs, abandonat a la platja de la Barceloneta. Un dia que va anar a passejar, el va trobar, el va agafar, el va penjar allà, en aquesta taverna, i tothom coneixia la taverna com la taverna del ninot.
Oh,
llavors, com
veus?
Que el mercat estava al costat de la taverna, doncs va agafar el nom de la taverna.
Aquestes coses em semblen meravelloses.
Ah, és meravellós.
Perquè al final és el nom més democràtic que et puguis imaginar. Que l'ha triat la gent per boca orella.
Ah, exacte. I què va passar? Doncs, què va passar? Doncs que si el voleu veure, si teniu interès en veure el ninot, una reproducció, evidentment, perquè això de parlem de fa un segle, més d'un segle, disculpa, doncs si el voleu anar a veure, hi ha una reproducció a l'entrada del mercat del ninot.
Doncs alerta, perquè podeu veure aquesta reproducció del ninot. Ada Parellada, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve, no l'altra. Una pausa i parlem de Zenit, l'estrena de TV3.